El Felip
no.
Diferent,
és el
cas,
que té la democràcia.
Senyors, ho deixem aquí. Són les 9. Gràcies, Josep Rull, de Convergència, també Fernando Sánchez Costa, del PP, i Arantxa Calvera, del PSC. Que vagi bé. Bon debat polític en tots els aspectes i esperem que sigui pel bé de tots.
Amb un to tranquil.
I amb to tranquil, sí, com han demostrat. Sí, cosa que els agraeixo, també. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens un televisor LED de 32 polzades Panasonic Smart TV que abans valia 479 euros, ara per només 399.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electroofertes d'Hipercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Passant 2 minuts de les 9 del matí, us parla aquesta hora de nou Mercè Raga i Sara Cruz. Ja a la segona hora del primer cafè, a la secció Solidaritza't, us volem presentar avui Contes del Món, una entitat cultural que fomenta la narració, la lectura i la recuperació de contes populars. També parlarem sobre el trastorn de la compra compulsiva, un fenomen molt lligat als períodes de rebaixes com l'actual. Ens acompanyarà per parlar del tema la psicòloga Sara Ibáñez. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem amb el Sacrali a casa nostra d'en Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
La Sara ens posa al dia amb els titulars més importants a aquesta hora.
Sanitat fa marxa enrere i finalment sembla que no hi haurà copagament pel servei d'ambulàncies, productes ortopèdics com ara crosses o cadires de rodes i tampoc pels aliments de dietes terapèutiques. El govern espanyol s'ha desdit, per tant, de la seva intenció i no aplicarà aquesta mesura que estava prevista en la reforma sanitària. La ministra Ana Mato ho atribueix per la millora, diu, de la situació econòmica i pels esforços que ja han fet els ciutadans. El que sí que es manté, però, és el copagament en els medicaments de dispensació hospitalària, tot i que moltes comunitats, com per exemple Catalunya, no estan disposades a aplicar-lo. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, continua als Estats Units, on ahir va començar un viatge de 2 dies i on ahir també va ser rebut per primera vegada de manera oficial pel president Obama. L'agenda d'aquesta trobada, que va durar uns 60 minuts, van ser l'economia i la seguretat. I és que el principal objectiu d'aquesta visita és buscar l'aval nord-americà a les seves reformes econòmiques per sortir de la crisi. Per cert que Rajoy va afirmar davant d'Obama que la independència de Catalunya no es durà a terme. Egipte vota avui una nova constitució que dona més poder a l'exèrcit. Els egipcis comencen a votar des de les 7 d'aquest matí en el referèndum per aquesta nova constitució promoguda des del cop d'estat militar. La crida al boicot dels germans musulmans fa que la participació es pugui convertir en el termòmetre per mesurar la legitimitat del règim. Per cert, que poc abans d'obrir els col·legis electorals hem sabut que hi ha hagut una explosió sense ferits prop d'un tribunal popular al barri d'Imbaba, al Caire. I en esports, finalment, va ser el madridista Cristiano Ronaldo qui es va endur la pilota d'or que l'acredita com a millor jugador del 2013. El madridista, que ja l'havia guanyat el 2008, va superar, per tant, el blaugrana Messi i el francès Fran Ribéry a les votacions. Per cert, que Jupp Heynckes ha estat triat com a millor entrenador del 2013 i el guardó per la millor jugadora del món ha estat per Nadine Angerer, portera alemanya.
El Ribéry de nom.
Frank Ribéry. Ara ho he dit bé.
No, però ho has dit bé. Ostres, ara pronuncia molt bé el francès.
Clar. Mira aquí, veus, l'he pifiat.
No, home, no. Mira, Frank Ribéry. Quina pena. Vinga, sí. Ho deixarem aquí. Pues, Carme. A qui hem de felicitar avui, a part del Cristiano Ronaldo?
No, va plorar molt, va plorar molt el Cristiano.
No, felicito no el Ronaldo,
Bueno,
passem.
Passem.
Vinga.
Aquí felicita.
Mira, doncs avui dimarts, 14 de gener, és Sant Joan de Ribera. Era missioner, bisbe de València i aleshores virrei de València. Celebrem, bueno, recordem el 1990 l'incendi a la discoteca Flí i els aniversaris a 1982 a la Faye Dunaway i en 1982 se celebra a Andorra, es neix a Andorra el primer govern d'Andorrà, o sigui, és la primera vegada que té el seu govern. Mm-hmm. I llavors amb un president que es deia Òscar Ribas. Naixements, el 1943, José Luis Rodríguez, el Puma. O sigui, home, recordeu el Puma.
I tant. Tant.
També, i que tant, tant
sí,
que xoca.
El Puma.
Molt bé.
Sí,
no?
Grans hits.
Sí, sí, tant.
El Puma. El 1951, la Carme Elías, actiu,
sí,
és de casa nostra. I 1971, Manuel Fuentes, que aquest també és de casa.
Ah, sí?
Sí,
avui és aniversari.
1971. Ah. O sigui,
mira, fa
jove,
43 sí. anys, no?
Jove.
Sí, sí. 43.
Bueno, i a més volem bueno, felicitar. Bueno.
Aquest és important,
I tant, i tant.
Aquest és molt important.
El Pere Raga. Imagina't.
El Pere Raga.
Ens sona d'algú, això de Raga.
No sé, no? A mi no em sona de
res. A tu et sona d'algú, sí?
Vale. No sé.
Doncs avui fa 5 anyets.
Ai.
El podríem haver trucat, però està al col·le.
Està al col·le.
Però, bueno, tenim que dir que és un fan del Neymar. Ahir devia disfrutar quan va sortir tot pentinadet i
doncs
vestidet.
Sí, sí. Jo pel que sé, pel que m'han dit del Pere sí. Raga, és que sempre tenia el seu, diguéssim, ídol era el Messi,
Sí.
Però quan va venir el Neymar té unes trifulgues. Sí, amb el seu germà, saps? Amb el Ferran, ja. Que no saben ben bé de qui és qui. Si bueno, és el Neymar,
mentre
Messi...
Mentre siguin
bé.
De tots dos,
sí.
És aquí tot.
No, un futbolista en potència, Pere Raga, quedeu-vos amb aquest nom.
Ens quedem.
Moltes felicitats, Pere.
Per moltes felicitats, Pere, moltes, moltes. Llavors també podem felicitar, perquè ara ja ens van arribar en cartetes, Doncs avui és l'aniversari de Lluís Montagut i el seu nebot li desitja moltes felicitats. La Lluïsa Teclen, la seva àvia, li desitja molta sort a la nova feina a Alemanya. Oh. Li diu que sobretot que es cuidi molt les àvies, com som sí. les àvies, Escolta, sempre pensant en el que pot passar. I, bueno, de moment ho deixem aquí, demà, però, bueno, que
molt bé,
van arribant les
s'ha girat feina,
Carme? Sí, jo, fantàstic, m'encanta. I, bueno, també ens agradaria doncs, que ens posessin el telèfon i així poder telefonar, o sigui, felicitar directament.
En directe.
Però, si no, així ja també està bé. Va?
Molt bé,
fins
Carme.
Demà, si Déu vol.
Gràcies. Cuida't, que vagi bé.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. I arribats a aquest punt, entra Laura Aznar a l'estudi de Ràdio Estel per portar-nos les novetats del tema d'aquesta setmana. Laura, bon dia.
Bon dia, Sara. Doncs sí, ahir vam parlar de la impunitat de les elites polítiques i econòmiques davant la llei i del desigual tractament de la justícia. Avui anirem una mica més enllà i, sobretot, sense pretensió de generalitzar, parlarem dels abusos policials que han comès alguns agents i de la resposta que han tingut els poders públics davant aquesta realitat.
Portes molta informació, al respecte, veig, Laura.
Doncs seré buscat i rebuscat, perquè no és un tema respecte al qual tots els mitjans en facin sempre ressò, però al final he trobat algunes dades que m'agradaria comentar-vos. En primer lloc, voldria referir-me a un article titulat «Violència policial i els seus còmplices», firmat per Gerardo Pisarello, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i per Jaume Sens, vocal de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. En ell analitzen la multa de 600 euros que l'Audiència de Barcelona va imposar a tres Mossos d'Esquadra que van propinar a un detingut una pallissa filmada per una càmera oculta. Els dos autors plantegen que, si la sentència admet que les imatges del vídeo portaven a considerar que es tractava realment d'una brutal pallissa policial i que aquesta impressió quedava reforçada pel fet que el detingut va trigar 14 dies a guarir-se de les lesions causades pels cops, llavors per què el tribunal va insistir en que tot això eren simples aparences? A l'article mostren la seva preocupació envers el fet que una actuació vexatòria com aquesta fos entesa pel tribunal com una moderada extralimitació. Pisarello i Asens expliquen també que la lleugeresa judicial davant la tergiversació policial dels fets converteix les denúncies per tortures en una autèntica odissea. Diuen que no sorprèn que només un 1% de les denúncies arribin a judici i que quan arriben es resolguin gairebé sempre amb una absolució o en la imposició de sancions força lleus.
També ens portes, veig, molts retalls de premsa, Laura, sobre aquest tema.
Sí, he trobat algunes notícies que fan referència a l'assumpte del que parlem. De fet, el darrer 14 de novembre, VilaWeb publicava que hi havia un miler de manifestants que es van concentrar contra la impunitat i la brutalitat dels casos Raval, en què Juan Andrés Benítez va perdre la vida, i també pel cas Esther Quintana, la noia que va perdre un ull degut a l'impacte d'una bala de goma. Aquest mateix diari publicava mesos abans una entrevista realitzada a Santiago Vidal, jutge de l'Audiència de Barcelona. Vidal explicava que tant el PP com el PSOE han fet un ús abusiu de la facultat discrecional de gràcia que els atorga la llei d'indult del 1870 i afirma que és sospitós que els indults es concedeixin sobretot a polítics, financers i agents de policia. D'altra banda, el setmanari La Directa, el 27 de novembre, publicava també que la justícia va absoldre l'únic mosso d'esquadra imputat pel desallotjament del 15M amb 120 ferits a Plaça Catalunya, en el context, com recordem, del moviment dels indignats. I també tenia per aquí una notícia on el diari.es publicava que el govern indulta per segona vegada quatre Mossos que van ser condemnats el 2009 per tortures policials, també. És a dir, que és un tema poc conegut pels mitjans, però que també en fan especial ressò alguns d'ells.
Molt bé, Laura, déu-n'hi-do, eh? Recordem, si et sembla bé, la pregunta d'aquesta setmana és: creus que la justícia és igual per tothom? Podeu votar que sí o que no a la nostra web www.radiostel.cat.
I també ens podeu enviar un missatge al primercafe@radiostel.cat per dir-nos què en penseu de tot plegat.
Molt bé, gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies a tu.
T'esperem demà.
I tant.
Vinga, gràcies. Adéu.
Ràdio Estel.
La paternitat i la maternitat representen una tasca de naturalesa no simplement física, sinó espiritual. A través d'elles passa la genealogia de la persona, que té el seu inici etern en Déu i que ha de conduir fins a ell. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó, dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església proposa un programa de felicitat basat en l'amor. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
A Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, emporta't 3 pots de gel Mucel de diversos formats i el tercer te l'estalvies.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Les teves compres també a Hipercor.es.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Solidaritza't.
Un quart de 10 del matí, cada dimarts, a aquesta hora el primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Avui visita el programa Comptes pel Món.
Doncs sí, aquesta entitat, Comptes pel Món, vol ser una entitat cultural referent en l'àmbit català i internacional, també en el foment de la narració, la lectura, l'edició i la recuperació de contes populars.
Avui parlem amb Alba Conesa, responsable de comunicació de Comptes pel Món. Alba.
Bon dia.
Disculpa que abans hem tingut un lapsus i dic del món, però ja t'has
no
dit que és
algo
habitual.
Sí,
que...
sí, completament. De fet, hi ha una altra entitat que té el nom Contes del Món en un dels seus projectes, per tant, de vegades fins i tot els hi arriben correus electrònics adreçats a nosaltres i hi ha molta complicitat en aquest sentit, cap problema.
Alba, abans d'explicar-nos en què consisteix no, aquesta entitat Contes pel Món, els contes són un retrat de nosaltres mateixos i de la nostra història?
Completament, sí, sí. Són un tipus de gènere literari, un tipus de històries que es van transmetent de generació en generació i que, per tant, doncs, contenen molta informació del que hem estat, del que som i probablement del que serem, no? I en aquest sentit, com tu bé comentaves, els valors són una de les potencialitats que tenen els contes i la possibilitat que ens donen de poder-los transmetre, de poder-hi reflexionar i de poder-los debatre també, si cal.
Preservar i recuperar la saviesa de les cultures tradicionals, concretament la de Moçambic, és el vostre objectiu. Com ho feu? A veure, explica'ns.
A veure, doncs nosaltres el que fem és enregistrar els contes moçambiquesos de tradició oral que ens expliquen narradors i ancians de les comunitats. Aquests contes els posem a l'abast d'escriptors i artistes de Moçambic que els recreen i il·lustren. De vegades no fan exactament els contes que nosaltres els proporcionem, sinó que ells mateixos doncs, busquen en la seva memòria oral alguns altres contes, això sí, que siguin de tradició oral, que hagin conegut, per exemple, a través de la família o de la ràdio, fins i tot. I el que fem amb aquests contes, com deia, és recrear-los i il·lustrar-los en forma de llibres que posem a l'abast gratuïtament de les escoles d'allà de Moçambic, dins de la col·lecció Contos e Històries de Moçambique. I a partir d'aquests contes nosaltres també fem formació als mestres de les escoles de Moçambic perquè els puguin treballar a l'aula, perquè moltes vegades, doncs, a part d'haver-hi mancança de materials de lectura a les aules, també els professors tenen una mancança pel que fa a la formació i potser amb aquests contes doncs, no sabrien d'entrada ben bé què fer-ne, no? I nosaltres doncs, els ajudem en aquest sentit en l'àmbit doncs, de poder-hi treballar l'escriptura i la lectura, partint dels contes. Aquest és una mica el procés del nostre projecte de cooperació que tenim en marxa a Moçambic en aquests moments.
I quines són, Alba, les línies estratègiques principals de la vostra entitat per assolir aquests objectius?
Doncs nosaltres treballem en l'àmbit cultural, d'una banda, i el nostre objectiu en aquest àmbit és posar a l'abast de tothom el major nombre possible de contes populars d'arreu. Després treballem també en l'àmbit social i educatiu. La nostra intenció és que el conte jugui un paper dinamitzador i cohesionador social i per tant ho fem això en dos àmbits, ho impulsem en dos àmbits. Un és l'intercultural, posant a l'abast aquí a Catalunya aquests contes de tradició oral de Moçambic perquè els infants i també els adults del nostre país puguin conèixer aquesta altra cultura llunyana, però que segur que també té punts en comú amb la nostra. I després també treballem en l'àmbit intergeneracional. És molt important també per nosaltres fomentar aquesta estona d'intercanvi de contes entre avis i nets, entre pares i fills, i amb la idea doncs, que hi pugui haver aquest diàleg que ja de per si segurament es dona en moltes llars, però que és important potenciar-lo. I el tercer àmbit en què treballem, com us he explicat, és l'àmbit de cooperació, que consisteix doncs, en recollir i publicar aquests contes populars, de moment a Moçambic. Nosaltres ens diem contes pel món i, per tant, el nostre objectiu o la nostra il·lusió seria poder-ho fer en altres països i doncs, formar els mestres en el foment de la narració i la lectura a les aules perquè aquests contes doncs, tinguin realment un ús social i els nanos puguin aprendre lectura i escriptura a través d'aquestes eines.
Alba, i per què Moçambic? Com va començar tot?
Doncs això va ser a partir d'un projecte de voluntariat de la fundadora de l'entitat, la Marta Coll, que va viatjar a aquell país i va descobrir que en una de les poques escoles en què hi havia una biblioteca, que evidentment no és com les biblioteques escolars que coneixem aquí, sinó doncs, amb mancances en aquest sentit, però que com a mínim la tenien, doncs el conte que més agafaven en préstec nanos i acrescudets, entre 12 i 15 anys, era el conte de Blancaneus. I això doncs, ens portava a dues reflexions. D'una banda, que no hi havia hagut un aprenentatge lector per part d'aquesta gent, no? Suficient com perquè, no dic que els adults no puguem ni molt menys no llegir contes, però era estrany que fos precisament un conte i no potser una novel·la ja a la seva edat, no? Sí. entre 12 i 15 anys. I després que era la Blancaneus, que no tenia res a veure amb la seva tradició oral, no? I en aquest sentit, doncs això...
Li va sorprendre a ella i sí. Va dir, escolta, aquí hem de fer alguna cosa, no?
Va portar el projecte, sí.
Doncs molt bé. En quin conte et quedaries tu? Perquè suposo que en deus haver llegit bastants de Moçambic. Quin conte en recomanaries?
Nosaltres, dels quatre contes que hem publicat aquí a Catalunya, en català i en castellà, hi ha un que m'agrada especialment, que és el rei Mussol, el rei Bú, en castellà. I doncs és un conte... molt maco en el sentit que hi participen animals, que això és bastant habitual en tots els contes que hem publicat, si més no en el primer, però sí en el segon, tercer i quart. I també pel fet que es fa una reflexió sobre la intervenció dels humans en el regne animal, no? I sobre com els animals vivien d'una manera i per ingerència dels humans doncs, decideixen canviar la seva manera de fer. I doncs, m'agrada també especialment pel tipus d'il·lustracions que en aquest cas porta el llibre, que són, de fet, teixits artesanals de Moçambic, batics, que ha fet un artista d'allà i que nosaltres els hem plasmat en aquest llibre i tenen molt de color i són molt, molt macos en aquest sentit.
Avui al Solidaritza't del primer cafè parlem amb Alba Conesa, ella és responsable de comunicació de contes pel món. Alba, ara els contes tenen més competència que mai, amb la televisió, internet, els jocs electrònics. Què li diries als pares per animar-los a continuar llegint contes dels seus fills?
Home, doncs penso que el moment de llegir el conte ja és una bona causa, un bon fet pel qual tots ens hem d'animar a fer-ho perquè ens permet estar conjuntament amb els nostres infants i transmetre'ls uns valors i fer-los preguntes i animar-los a potenciar la seva imaginació. I penso que pel moment comunitari que implica ja és molt interessant. I també per tot el que el conte representa, no? I pels personatges que hi participen, pel fet que l'infant amb això doncs, pot, a nivell emocional, anar-se construint com a persona. No?
Alba, i com podem col·laborar amb vosaltres?
Doncs de moltes maneres. Podeu, per exemple, comprar un dels nostres contes, o tots, si voleu, també, per què no? Estan disponibles a la nostra web, a contespelmón.org, i també els trobeu a l'Abacus. De fet, vam presentar el 18 de desembre a la campanya un conte 60 somnis amb la Gemma Mangual, que implica que per cada conte que compreu feu possible que els quatre contes que nosaltres hem publicat arribin a una classe, a una aula de Moçambic, on hi ha aproximadament 60 nens, i per tant doncs, feu possible que aquests nens també puguin accedir al mateix conte que vosaltres heu comprat. Una altra possibilitat és fer de voluntari o de voluntària amb nosaltres, també a través de la web podeu trobar com inscriure-us. Tenim uns amics i amigues que ens fan aportacions econòmiques doncs, el que cadascú bonament pot i vol i són també molt benvingudes, evidentment, i qualsevol fórmula que se us acudeixi.
Doncs moltíssimes gràcies, Alba. Avui hem après molt, amb els contes pel món.
Me n'alegro.
No, nosaltres esperem que feu més de pont, no?, amb altres països i que ens pugui arribar a la cultura d'altres tradicions.
Això esperem.
Alba Conesa, responsable de comunicació de Contes pel Món, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Un plaer i fins la propera.
Vinga, molt bon dia.
Una abraçada.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara a Hipercor tens un joc de tovalloles de 6 peces, dues de tocador, dues de lavabo i dues de dutxa per només 9,99 euros.
I a més, 3x2 amb més de 1.500 articles. T'emportes 3 productes i el tercer te l'estalvies.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Ràdio Estel.
Minuts, continuem en directe al primer cafè. Avui fa una setmana va començar oficialment el període de rebaixes. Per aquest motiu, avui volem parlar d'un dels problemes derivats de comprar, Sara, és el trastorn de la compra compulsiva.
Doncs sí, un 7% de la població el pateix. Es tracta d'un trastorn psicològic que comporta un desig irrefrenable de comprar. La compra genera en la persona addicta una satisfacció immediata que permet esborrar temporalment els seus problemes. Sovint, però, la persona se sent avergonyida, un sentiment que només es compensa amb una nova compra.
Mare meva, per saber més sobre aquest trastorn tan complex, avui volem parlar amb la psicòloga, amb una altra Sara, la Sara Ibáñez.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sara, escolta, ja hem fet una primera explicació, però què ens podries afegir alguna cosa més a aquest trastorn de la compra compulsiva?
A veure, ho heu explicat molt bé. O sigui, és un desig que no es pot parar. O sigui, ells intenten parar aquest desig, però no poden. I llavors només tenen un alivi quan compren. Però aquest alivi és momentani, això també s'ha de dir. O sigui, no és una cosa que l'alivi els hi duri un mes, no, no. Nosaltres, per exemple, anem a comprar perquè tots, també vull dir que tots una mica som una mica compradors, excessius, es podria dir, no? Perquè tot el que tenim a casa, normalment hi ha coses que no fem servir o que les fem servir una vegada. Llavors estem immersos en una societat que la compra està ben vista socialment, la gent que compra i que gasta diners, i clar, estem immersos en això. La diferència està en que aquest tipus de conductes estan ficades a dins d'altres tipus de trastorns, vale? No venen normalment sols. Normalment aquestes persones o tenen un trastorn depressiu, o tenen un trastorn d'ansietat, o tenen un trastorn de personalitat, o també hi ha persones que tenen trastorns del comportament alimentari. O sigui que sempre venen lligades a altres tipus de trastorns.
Mm-hmm. Quan ens hauríem de començar a preocupar?
Normalment, clar, en aquesta societat és difícil de dir, depèn dels diners de la persona, no? Però evidentment que si la persona obre el seu cor i diu el que li passa, no? A dir, és que jo compro i després arribo a casa meva i torno a tenir aquella angoixa que tenia abans de comprar i em trobo amb la tira de coses innecessàries, perquè a vegades són coses que es compren la mateixa camisa 6 vegades, i que són coses que ja es veu que no és normal, no? Mm. Llavors, si la persona obre el seu cor, doncs sí que pot veure que és una cosa que no està bé, que ja està patint, El que passa que, evidentment, normalment es tapa perquè se senten avergonyits, comencen a tenir problemes econòmics que també van tapant, això comporta problemes de parella, i aquí és sí que quan la gent que es comença a espantar.
Ara, en referència a això que deies, preparant aquesta entrevista, vam veure que inclús moltes vegades ni es desemboliquen o ni es treuen de la bossa aquestes coses que es compren, perquè és un avergonyiment, no?
Sí,
no
clar,
és...
perquè no són coses que es necessitin, vale? Llavors, si són 6 sabates, clar, si no necessites sabates perquè ja en tens, les pots tenir a l'armari per quan les necessitis. Algunes persones el que fan és regalar després aquestes coses que compren, o hi ha persones que es compren no només coses per elles, sinó que hi ha, per exemple, dones que compren tot pels seus fills. Vale, tot el dia estan comprant coses per fills, per elles no es compren res, però pels fills sí, i els fills tenen la tira de roba, la tira de joguines, i clar, és una conducta que és complicat de parar si no es rep ajuda.
Uh-huh. Aquest trastorn afecta homes i dones de la mateixa manera?
No, n'hi ha més dones que homes. I també les dones es decanten més per les joies, per la roba, per les sabates, pels col·leccionables, i els homes, més per eines per la casa, els taladros, la no sé què. Clar, sí. I sobretot coses tecnològiques, que no faltin a casa.
Aquí hi ha una malaltia
que
també.
Que no faltin a casa,
Aquesta, no, home. Hi ha una malaltia,
bueno,
un trastorn.
A veure, també hem de dir que aquest trastorn, en definitiva, tampoc existeix. Jo sempre dic que quan es posen aquests noms, tu busques el trastorn aquest de comprador compulsiu, el llibre que fem servir els psicòlegs i psiquiatres de tal, i no existeix com a tal. El que passa que està ficat a dins dels trastorns de dificultat en controlar els impulsos, com pot ser la cleptomania, com pot ser la ludopatia, bueno, la ludopatia és una altra cosa, però la cleptomania, els piròmans, que tenen aquest desig de cremar i de veure tot el que es munta, no? Pues és això. És una dificultat de controlar un impuls irrefrenable.
I quin és el perfil d'aquest comprador compulsiu?
Doncs normalment és una dona jove, a partir dels 18 anys es pot començar, i el que passa que no comença a donar problemes a partir dels 7-10 anys, perquè clar, és quan comencen les coses a estar pitjor amb el tema diners, amb les baralles amb la parella o amb la família, i després pues és això, és una persona jove d'un nivell adquisitiu una miqueta medi-alt, perquè si no té diners no pot comprar.
I quines teràpies es poden fer per superar aquest trastorn? Jo havia escoltat fa temps que a vegades abans d'anar a rebaixes havies de fer com una llista, no?
Sí, bueno, estaria bé.
És com el mètode tradicional, no? De veure, quines coses necessito. Llavors les poses dius, bueno, que això hi vas descartant, no? Llavors ja fas com un filtre.
Això està bé per la gent que no té problema. Vale? Que realment és un comprador excessiu, que som tots, no? Que si anem a unes rebaixes, bueno, ens ho compraríem tot. Per aquestes persones sí que serveix això, per tothom serveix això, però per aquestes persones no. Llavors es tindria que incidir en l'arrel del problema, no només amb la compra compulsiva, que és com una senyal de que alguna cosa està passant, sinó es tindria que incidir en la depressió o en l'ansietat, en el que realment està a sota d'aquest comportament.
Quin tant per cent de gent creus que és compradora compulsiva i no n'és conscient?
A veure, jo he estat mirant estudis i és molt dispers el tema. O sigui, hi ha estudis que diuen que és un 1%, hi ha estudis que diuen que és un 7%, o sigui, perquè, clar, evidentment és molt difícil de catalogar això, perquè hi ha una part subjectiva, no?, de la persona, de dir, tu ets compradora compulsiva? Bueno, jo no, Jo compro el que vull, tinc diners, i clar, després arribes a casa seva i si miréssim el seu armari segurament diríem, doncs potser sí que tens un problema, no? El que passa que és difícil de catalogar si no n'hi ha altres problemes afegits.
Clar. Doncs bé, Sara, jo és que estava fent memòria.
Estaves pensant si...
Estava pensant a veure si ho pateixo o no.
Clar. És que en aquest...
No, però és cert.
No, clar.
Jo crec que és molt difícil saber on està el límit.
Sí, clar, quan et pots... Això que dèiem, no? Quan et pots començar a preocupar realment si tens aquest trastorn, no?
Hi ha una part molt important que és el tema dels deutes que tu pots tenir. Evidentment, aquestes persones tenen deutes, comencen a gastar més del que tenen, la visa crema, evidentment, i tenen uns deutes de la visa, i això sí que és preocupant. Aquí sí que és quan comença realment la preocupació. Sí, ens deixem portar per les coses que es veuen, no? Però després, el més preocupant és el sentit sentiment interior d'aquesta persona. Si aquesta persona parlés amb la gent i digués jo em sento fatal fent això, sento vergonya, tinc la meva autoestima, està basada en això, en el que puc comprar, en el que... i clar, és lleig això, no? I amb els nens també ho hem de tenir cuidado, no? De no transmetre aquesta angoixa, perquè jo veig molts nens, no?, que van dient mira el que m'he comprat, no? L'últim model, aquesta cosa que tinc, i ara tenen un mòbil, al cap d'una estona tenen un altre mòbil, després tenen un altre mòbil, i dius, però bueno, això què és? I són nens de 10 anys.
Clar, perquè ara que estàs parlant dels mòbils i dels nens, per exemple, ja després de Reis i tot, no?, que veiem aquestes cartes dels Reis d'aquests infants que ja comencen a demanar un mòbil. A quina edat posaries tu, Sara Ibáñez, psicòloga, un mòbil a un nen?
Mira, l'altre dia vaig llegir una dona americana que ha fet signar al seu fill de 13 anys un contracte per al que el seu fill faci servir un mòbil. I el vaig llegir i estava genial, perquè evidentment, clar, la nova tecnologia és com quan fa anys va sortir la televisió, que també hi havia gent que deia no, nosaltres no tindrem televisió a casa nostra perquè això és un dimoni, vés a saber, i ara tenim tothom televisió a casa nostra, i com més gran millor, Llavors, aquesta és el mateix, o sigui, tenim unes noves tecnologies que no podem dir que això no formi part de la nostra vida, perquè realment formarà part de la nostra vida per sempre. El que hem d'ensenyar als nens és a poder tenir eines per fer un bon ús, i això és complicat. Per això el contracte, un nen tingui unes normes d'ús d'aquest mòbil, està bé, que cada família pot seure i pot decidir quines són aquestes normes, és de no fer-lo servir quan s'està dinant, o realment que els pares tinguin un control envers aquest mòbil, perquè en realitat aquest mòbil l'ha pagat la mare i el pare, i és un regal que es dona al nen, però que el mòbil és de la mare i el pare que li cedeixen. Llavors la contrasenya d'aquest mòbil s'ha de tenir, i s'ha de tenir, poder tenir un accés a aquests whatsapps, o sigui que no és una qüestió de, ai, estem envaint la seva intimitat. No, no, mira, escolta, això és una eina per comunicar-se, però que pot ser molt perillosa també, Llavors s'ha de tenir molt cuidat amb això.
Tu creus, en referència a això, que l'actitud dels pares pot contribuir a que els seus fills en un futur siguin compradors compulsius i els hi donen tot el que volen?
Home, i tant, perquè és una angoixa, clar, quan un nen et demana alguna cosa, t'està demanant alguna cosa amb molta angoixa i molt de patiment, vull això, i plora, clar, si el pare cedeix amb això perquè ell també se sent una miqueta igual que el seu fill, no?, quan veu un ordinador nou se l'ha de comprar, doncs clar, s'ha de refrenar una mica això, posar unes pautes de dir, bueno, tu vols aquesta joguina? Doncs vinga, quan portis aquestes notes o quan ajudis a casa o quan tinguis aquestes coses, són els premis que un pare pot tenir una llista al cap de dir, quan el meu fill faci aquestes coses ben fetes, jo li donaré aquests premis, no? És poder esperar, que és una de les coses que veiem que ni els adults ni els nens estem ja perdent la capacitat d'esperar. Quan estàs davant d'un ordinador esperant que una pàgina es descarregui, ja estàs dient, ai, quan triga, si triga 2 segons. O sigui, que estem en un món que esperar, que és una cosa que formava part, almenys de la meva generació, no? Doncs ara ja no. S'ha de tenir tot ara i com més aviat millor.
Escolta, i Sara, el trastorn de la compra compulsiva es cura del tot? A veure, es pot arribar a curar?
Sí, evidentment, si s'agafa l'arrel del problema. Si hi ha un problema d'autoestima, si hi ha un problema de seguretat, si hi ha un problema de relació amb les persones, amb la vida, evidentment que això se soluciona, perquè no és més que un símptoma que està amagant altres coses. O sigui que sí que es pot solucionar-se.
I quines teràpies es fan per curar-se?
Normalment són teràpies cognitiu-conductuals per veure les idees que estan aquí arrelant dins d'aquesta compra compulsiva, quines són les idees de satisfacció, de desig que hi ha aquí, per anar rebatint aquestes idees amb altres idees que siguin més normals i més saludables.
I algun consell quan estem davant d'algunes rebaixes per saber aviam si ho hem de comprar o no? Bé, l'únic és si ho necessitem.
I a més per les persones sense trastorn. No,
ara jo ja ho estic portant
a la vessant més personal.
Més personal, eh?
Sí, que tots, home, doncs evidentment el que has dit tu abans, no? De dir que necessito, i també en alguna cosa que em fa il·lusió, no? Però que sigui una cosa, de dir, doncs em fa il·lusió una cosa que no necessito per res, però m'encanta, doncs un bolso nou, però perquè l'he vist que m'ha encantat, doncs a veure, tothom es pot donar un premi.
Jo també a vegades havia escoltat això, jo me'n recordo quan vaig aprovar una assignatura que em va costar molt a la carrera, doncs em van dir, escolta, compra't, fes-te un premi, a
clar,
tu mateixa, no?
És que això s'ha de fer. Sí, i el premi a vegades no només ha de ser algo econòmic, sinó anar al cine o anar, no sé, o sigui, sí, hi ha premis que estan estupendos.
Des de aquí reivindiquem fer-se premis.
Sí. Clar, home, no? Si t'ho mereixes.
Clar que sí.
Per què no? Sares, bé, avui estic envoltada de Sares.
Sí.
Bé, nosaltres ho deixem aquí. Sara Cruz, no sé si li vols preguntar alguna cosa
més. No, ja està, ja està. Ja.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs moltes gràcies per aclarir-nos aquest concepte del trastorn de la compra compulsiva. Ara, abans estava pensant, no?, això de l'iPhone, per exemple, aquesta gent que sempre, que cada any que surt un nou iPhone...
Aquestes cues que es fan. Perquè han de ser els primers.
Home, dius, un aparell d'aquests pot costar 700 euros, no? I tot i així tenen aquest sentiment de voler-lo tenir, no?
I no només de voler-lo tenir, sinó de ser els primers.
De ser els primers en
tenir. Perquè ja no és la idea de tenir-lo, sinó ja és de ser els primers i no estar sense un moment que jo estigui al mercat i jo no estic gaudint d'això. O sigui, és una angoixa que hi ha, perpètua, per una tensió per tenir aquests objectes.
Sara Ibáñez, psicòloga, moltíssimes gràcies. Benvinguda de nou al primer
cafè. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 15 al 22 de febrer, Xipre. Descobreix la Mediterrània Oriental amb nosaltres i empapa't de bellesa. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens una rentadora Samsung amb 9 quilos de capacitat i 1.200 revolucions que abans valia 649 euros, ara per només 499.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electrofertes d'Hipercor.
Sacràlia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. A aquesta hora, com cada dimarts, comença el primer cafè a l'Espai Sacràlia a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Sacràlia en els monuments eclesials de Barcelona. Avui parlem de Sant Agustí Nou, prop de la Rambla, la segona església més gran després de Santa Maria del Mar. Mossèn, primera pregunta, per què es diu Sant Agustí Nou? És que hi ha un Sant Agustí Vell?
Sí, hi ha un Sant Agustí Vell i encara hi ha alguns restes d'aquest Sant Agustí Vell que està a prop del que en diem nosaltres l'Arc de Triomf de Barcelona. Allà està, doncs, la façana i després un tros de podríem dir, de claustre. I allà és el que en diem Sant Agustí Vell, que és una edificació del segle XIV que es va conservar fins que va arribar la Guerra de la Successió, o sigui, fins que va ser destruït per Felip V. I després es va construir el que en diem Sant Agustí Nou, o sigui, va haver un trasllat de convent, del convent de Sant Agustí Vell a Sant Agustí Nou. I Sant Agustí Nou és aquesta gran basílica, que no és basílica, però que es podria ser-ho perfectament perquè és molt gran, molt, molt interessant, que es construí al costat de les Rambles, exactament entre els carrers que en diem nosaltres carrer de Sant Pau i el carrer Hospital, molt a prop de la Rambla. Sabem que Felip V, que és el Borbó, jo crec, més nefast que ha tingut Espanya, indiscutiblement, volgué assegurar que Barcelona mai més s'aixecaria en armes contra Espanya. I per això fortificà Montjuïc, o sigui, Montjuïc queda molt fortificat, de tal manera que des de Montjuïc, i per l'altre cantó, a vora del Besòs, va fer edificar una ciutadella, que era un castell fortificat, molt, molt fort, molt, molt, molt potent, en el barri del Born. La destrucció del barri és ben palesa si vosaltres visiteu el complex que fa poc que s'ha fet en el barri del Born. Precisament de tot això nosaltres en parlem en un llibre que vam fer mossèn Bonet Armengol, que és el rector exacte de la Sagrada Família, i després també mossèn Juncà, que havia sigut rector de Sant Agustí, i un servidor, Martí Bonet. De tal manera que hem fet un llibre que va ser molt estimat en el moment en què es va fer, i inclús actualment serveix molt per veure la història d'aquest gran monument, que és el monument de la basílica, o podríem dir del temple, no és basílica, del temple de Sant Agustí. Precisament aquest llibre, que encara hi pot haver algun exemplar en alguna llibreria, hi ha unes notes molt concretes que expliquen què és aquest llibre, si bonament ens ho podeu llegir.
Intentaré fer-ho millor que l'altre dia, mossèn?
Sí, ho faràs millor, fas bé.
Vinga, som-hi. L'atractiu d'aquest llibre, especialment pel lector no especialitzat però sí interessat en la història de Barcelona, és la riquesa significativa de les històries. Per exemple, la narració dels costums religiosos o litúrgics a la Barcelona del segle XVIII o la tràgica història de la crema dels convents al segle XIX o bé les curioses picabaralles entre les poques parròquies aleshores existents a Barcelona o bé la història de la gairebé postconciliar Escuela de la Virtut del Pare Palau o el sainet de la Mare de Déu que plorava. Hom diria que el temple n'ha vist de totes, fins i tot l'any 1971, la reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
O sigui que ens trobem realment en un temple de molta importància. Per entendre'ns...
Han sortit moltes coses aquí, doctor?
Perquè... Aquí explicarem una per una.
Una per una, perquè abans de tot, que ens quedi clar, Felip V i Carles III van ser els causants d'aquest temple basílica.
Exacte.
O sigui, de Sant Agustí.
Hi havia agustins, que eren uns frares, que estaven a Sant Agustí Vell, al costat del que en diem d'Arc de Triomf. I aquests, al fer-se la ciutadella, els van fer fora, podríem dir. Pràcticament van tinguer de sortir del convent. Però tant Felip V com especialment Carles III, els reis d'Espanya, van prometre que farien un gran edifici en el centre mateix de Barcelona. I aquest edifici és el que en diem avui Sant Agustí Nou. Però es van acabar els diners, com sempre passa. I per tant aquest és un edifici molt curiós perquè té la façana no acabada, o sigui que inclús fa una miqueta de fàstic, podríem dir, veure la façana de Sant Agustí, encara que després doncs hi van posar-hi coses molt interessants de la façana, i a més l'Elies Rogent, que és un gran arquitecte, va fer mínim doncs la part de baix, una part doncs important de la façana, i fa un cert goig. Després, o sigui, aquest Sant Agustí Vell va deixar d'existir pràcticament i va existir Sant Agustí Nou. Sant Agustí Nou hi havia els frares aquests agustins. Però veus aquí que hi ha la desamortització i fan fora molts frares dels convents de Barcelona. I aquest convent, i aquest, podríem dir, temple, es cedeix doncs a la mitra, que en diem, o sigui, es cedeix al bisbat, i el bisbat ho converteix cap allà l'any 1822 i després 1835, ho converteix en parròquia que en un principi s'havia de dir no de Sant Agustí sinó de Sant Miquel, però després al final es vol que sigui de Sant Agustí, i és de Sant Agustí. I aquí crea aquesta gran basílica, que és el lloc on, com s'ha dit abans, el Pare Palau, que és un beat, que és un home molt interessant, un home un gran apòstol de Barcelona, penseu que estem en el segle XIX, doncs el Pare Palau reunia amb els obrers de Barcelona per parlar de la justícia i de tantes coses, en deien conferències de la virtut, de l'escola de la virtut. I es va posar a favor precisament d'unes manifestacions que anaven contra, podríem dir, els patrons, que no els hi pagaven suficientment. I va ser, podríem dir, la primera vegada que l'Església està al costat dels obrers per fer pinya precisament per les reivindicacions que demanaven.
Per tant, quins episodis?
Inclús els van posar inclús a la presó, el pobre pare,
el pare Palau.
Perquè havia apoyat les reivindicacions dels obrers d'aquí a Barcelona, que és molt famosa aquesta, l'Escola de la Virtut, perquè és l'inici, podríem dir, de sindicats i coses d'aquestes. I també hi ha...
més episodis, no?
Un altre episodi, com és, per exemple, que una Mare de Déu, moment determinat, en el 1870, hi havia una Mare de Déu que al dematí veien que plorava sang. O sigui, els ulls sortien tot de sang.
Això és Sant Agustí Nou.
Sant Agustí Nou. I heus aquí de que doncs hi ha un procés que explica a veure si és un miracle o no és un miracle. Cues de gent per veure com plorava la Mare de Déu sang, etcètera, etcètera. Bueno, i el bisbe va intervenir, que era en d'això, en Palau. I aquest senyor doncs va dir, bueno, això no ho veig clar. Per tant, farem un examen. I es van posar, un sagristà es va posar allà en un racó i va veure que hi havia una persona que durant la nit injectava en els ulls de la Mare de Déu, d'una imatge de la Mare de Déu, injectava doncs com una espècie de tinta que era de color vermella. I per això de seguida es va dir que era un fraud i que no tenien d'anar.
S'ha dissolt aquest.
Però era curiós perquè hi ha aquest episodi, així com hi ha altres episodis molt interessants.
Escolti, està obert el convent de Sant Agustí per la nit? Pot ser que estigui obert?
Quin, l'actual?
Sí.
L'església de Sant... Sí. De Sant què?
De Sant Agustí.
Sant Agustí. A la nit, no.
No?
L'únic que... El que sí que està és que està molt obert en quant que allà es distribueixen ben bé uns 400 menjars diaris. Això és una de les coses maques que tenim a la ciutat de Barcelona i concretament la diòcesi de Barcelona, que don menjar a molta gent. A més, aquest menjar és totalment doncs voluntari, o sigui que ho donen gent voluntàriament.
Voluntàriament, a part hi pots anar sense beca, pots anar-hi un dia sense que tinguis cita, diguéssim.
Sí,
si tu ets voluntari i vols anar a ajudar, allà tots els dies de l'any està obert i pots anar a ajudar sense demanar-ho prèviament.
És una cosa realment formidable. Jo, les vegades que hi he anat, m'he impressionat moltíssim. A més, hi ha dues cues, podríem dir, les que no els hi fa cap vergonya fer cua en el carrer. I després n'hi ha una altra dintre mateix de l'església que estan, doncs, podríem dir, amagats de les mirades de la gent, que són gent que podríem dir doncs, que els hi fa vergonya anar a menjar en aquests llocs públics. Però realment han convertit tota la sagristia de Sant Agustí doncs, en tres pisos, i allà hi ha taules, i es distribueixen això, quasi uns 400 menjars diaris.
Però estan vinculats a Santa Teresa, no?
Sí, hi ha unes monges dedicades precisament a això, i que és la tasca és molt bonica. El que passa és que, esclar, la sagristia està al costat mateix de l'església, a vegades vas a missa a Sant Agustí, sí. Fa pudor de cols, però vaja, benaurada
d'això,
l'olor aquesta, perquè significa la caritat de l'església. Penseu que això no solament és aquí, a Sant Agustí. En moltes parròquies es fa així. I també, a vegades ni se sap. O sigui, el que fa l'Església en aquest temps és de molta importància. Perquè, evidentment, que la crisi inclús repercuteix en persones que no poden ni menjar. I heus aquí, doncs, que l'Església, doncs, com està moguda precisament per aquesta caritat, o sigui, l'aliment, per exemple, doncs és totalment gratuït. O sigui, la gent ho regala. I, a més, cuinar també ho fan gratuïtament.
Voluntaris.
O sigui, que és una cosa molt bonica. També. Sant Agustí, per mi, doncs és un dels temples més emblemàtics de Barcelona.
De Barcelona. I Santa Rita i Sant Ponç, que hi han de dir
sí.
Aquí.
Sant Ponç és el patró dels herbolaris. I el dia de Sant Ponç, doncs, hi ha una gran fira on hi ha, doncs, confitures i d'això, coses d'herbes.
Sí.
Però Santa Rita és més curiós. Santa Rita és una cosa molt seriosa d'aquí a Barcelona, molt interessant. Milers de persones van per les Rambles i entren a Sant Agustí i allà, doncs, demanen que Santa Rita els hi concedeixi algun favor. I ho fan a través d'unes flors, i desitgen de que el sacerdot que hi hagi allà els hi tiri aigua beneita sobre aquestes flors. Hi ha una gran devoció a Santa Rita de Càssia. Nosaltres, jo concretament, amb el senyor el senyor rector, mossèn Juncà, vam voler anar a Càssia. I realment la devoció de Santa Rita de Càssia és molt interessant. Era una senyora viuda que realment doncs, es dedicava a fer caritat amb els pobres i tal, i hi ha una gran devoció a Itàlia. Doncs aquesta devoció és traslladada, almenys el dia aquest, el dia de Santa Rita, que és exactament el mes de maig, doncs el dia de Santa Rita, doncs hi ha molta gent que va allà a demanar i per tant cada hora hi ha una missa i després de la missa es beneix les flors aquestes. I per això veus les Rambles en aquest dia, el dia de Santa Rita, 22 de maig, i en el dia de Santa Rita veus molta gent amb tot de flors, que són els favors que han demanat a la santa, i que és una cosa simpàtica, bonica.
Per tant, si li volem demanar algun favor a Santa Rita, que es troba al convent de Sant Agustí Nou, li hem de portar flors, eh?
Bueno, home,
però això només podem anar qualsevol dia de l'any.
Això, vull dir, la devoció és de més i de menys. Vull dir, escolta, ara el que és interessant que tinguem devoció amb els sants. Ara, de la manera aquesta, a vegades hi ha supersticions i coses d'aquestes que no, nosaltres ho hem de superar.
Però així quedarà més fluida,
però amb tot i
no?
Això, amb tot i això, hem de ser sensibles amb el que la gent pensa i el que la gent manifesta. Jo crec que és una cosa molt bonica, a més és poètica, que aquest dia totes les Rambles de Barcelona estiguin plenes de flors que indiquen els favors que Santa Rita concedeix a les persones que hi van.
Vinga, un altre episodi de l'Escola de la Virtut del Pare Palau, al convent de Sant Agustí, és l'Assemblea de Catalunya,
sí,
mossèn.
Això va ser molt curiós perquè l'any 70, em sembla que és el 72, ara me'n recordo si el 72 o el 71, l'any 72 va succeir una cosa, que es van reunir tots els polítics abans de la mort de Franco, tots els polítics es van reunir precisament a Sant Agustí. Uh-huh. Va quedar ple. Però van fer una reunió totalment secreta, de tal manera que la policia anava de bòlit, perquè veia tota gent que entrava allà, i alguns d'ells molt significats. I va ser l'Església, concretament, mossèn d'això, com es diu, mossèn Juncà, que va permetre que entressin, però no entraven per la porta principal, sinó que entraven per aquesta sacristia tan gran, i després es posaven dintre de l'església, allà van celebrar l'Assemblea famosa de Catalunya, que es podríem dir l'acte constituent de la Catalunya que entenem nosaltres avui dia.
Mm-hmm. Doncs, doctor Martí Bonet, moltíssimes gràcies per aquest recull del convent de Sant Agustí Nou.
És molt interessant.
Ens ha quedat més coses?
Home, hi han coses, perquè Sant Agustí és molt interessant. Per exemple, hi ha confraries de processons que es fan durant el Divendres Sant, etc. Hi ha algunes confraries d'aquestes que venen especialment d'Andalusia. I és una església molt oberta a tothom, de tal manera que tot tipus de gent pot anar a Sant Agustí i allà serà ben rebut realment. I inclús aquelles persones que tenen fam, doncs allà se'ls dona aquest menjar respectuós, un menjar caritatiu.
Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un dimarts més. Que vagi molt bé.
Tant de gust. Adéu-siau.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Avui al Mirador d'Actualitat hem parlat sobre la campanya de Convergència a favor del triple sí a la consulta i dels posicionaments dels altres partits. El secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, ha explicat que el govern espanyol té dues opcions davant la consulta.
Avui al Mirador de l'Actualitat nosaltres ara us deixem amb el pòsit d'aquest dimarts.
El pòsit, amb Miquel Albert Soler.
Si ahir parlàvem de la infància envers la il·lusió, avui ho farem des de l'adolescència. Els nois i noies adolescents també s'il·lusionen fàcilment, però en ells hi podem ja trobar dues tendències ja ben definides. Uns adolescents que podríem qualificar de més utòpics, que posen la seva il·lusió com a fonament per forjar un món més bonic. Amb la seva il·lusió creen somnis on la justícia, la pau, la llibertat hi juguen un paper important. Hi ha una altra tipologia d'adolescents que podríem qualificar com a més materialistes i fonamenten la seva il·lusió en el fet de tenir tal o qual cosa, una o altra marca, etc., etc. Val a dir, però, que si bé hi ha adolescents que clarament els veiem en un o altre grup, n'hi ha uns quants que tenen una mica d'un tipus i una altra mica de l'altre grup. Però és important tenir clar que la il·lusió més utòpica és més duradora, mentre que la il·lusió més materialista és més fugissera i cada cop costa més de satisfer. Avui, d'una banda, podríem recordar quin tipus d'adolescent vam ser cadascun de nosaltres i, d'altra banda, ens podem preguntar, amb les meves actituds i accions, com estic influint en els adolescents d'avui que tinc al meu voltant, a casa, a la família, a la societat?
Arrimada de Diana Ross i la Suprem, Sara, ens acomiadem avui.
I tant, fins demà.
Vinga, que vagi bé. Adeu. Us esperem demà a les 8 del matí.